L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la GEMUTE. Avui dimecres, dia 23 de febrer, destacarem... El vent fa trontollar les Terres de l'Ebre. El centre comercial Carrefour dona a conèixer un estudi sobre l'impacte econòmic d'aquest centre a Amposta. La delegació del govern de l'Ebre demana un informe jurídic per poder modificar els criteris d'inundabilitat. Presentació del projecte Montsià Actiu. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Sant Jaume rebutja anar ara a l'Institut de Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El fort vent que va afectar ahir a les Terres de l'Ebre va fer volcar nombrosos camions que circulaven pels principals eixos viaris a la AP7 i a la Nacional 340. Aquests incidents van obligar a tallar puntualment la circulació en aquestes vies durant hores. Un camió volcat va estar precisament l'origen del tall de circulació d'un carril de l'AP7 en sentit sud a l'altura de l'Aldea, una incidència que es va registrar poc després de 9:45 del vespre. La Nacional 340, al seu pas per les Terres de l'Ebre, tampoc es va salvar de les incidències. Al seu pas per Amposta, just sobre el pont que creua l'Ebre, dos camions van volcar en el doble carril de sentit nord, obligant a desviar la circulació per una altra calçada i generant fins a un quilòmetre de retenció. La mateixa carretera també va patir un tall en els dos sentits al seu pas per l'Ametlla de Mar. D'altra banda, la perillositat dels cops de vent, que van superar els 130 km per hora, van motivar que alguns ajuntaments de les Terres de l'Ebre, com és el cas d'Amposta i la Sénia, a tancar les instal·lacions escolars i esportives, a més de suspendre les activitats a l'aire lliure durant la tarda. També van haver-hi dos incendis, un a Sant Carles de la Ràpita, que va fer desallotjar a una quarantena de veïns i que després de cremar quasi bé 3 hores va ser controlat pels bombers, i un altre incendi a Ulldecona. El cos d'agents rurals va xifrar en una vintena les hectàrees cremades per l'incendi declarat a Ulldecona, a la Serra de Godall i al costat mateix de l'Ermita de la Pietat. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava que l'incendi d'Ulldecona, finalment, no va afectar les pintures rupestres.
El foc s'ha generat al costat de l'Ermita de la Pietat. L'alcaldessa, la Núria Ventura, ràpidament també s'ha posat en contacte perquè patia molt, com suposa la resta de la ciutadania, per l'afectació tant a l'ermita com a les pintures rupestres, que tots vostès saben que existeix allà a la zona. Ha sigut un incendi que han patit molt, sobretot també pel tema del vent, perquè no han pogut volar, no han pogut disposar de mitjans aeris, i s'ha fet un treball en una trentena de dotacions terrestres. Finalment, tal com us he dit abans, la bona notícia és que l'incendi aquest d'Ulldecona, que s'ha determinat també perquè la zona del Godall ja està en fase de control.
Aquest incendi d'Ulldecona s'ha donat per extingit a les 7 d'aquest matí. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat només van haver de fer 8 sortides des de les 2 d'ahir al migdia i fins a 6:45 de la tarda. En total, els bombers van fer 113 sortides relacionades amb el vent des de dilluns a les 10 de la nit. La majoria d'aquests serveis van estar per retirar elements estructurals de la via pública, com cables, arbres, planxes de sostres, algun rètol publicitari i pals de la llum, entre d'altres. Per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 va rebre des de dilluns a la nit 265 trucades per les incidències ocasionades pel vent. Un dels municipis més castigats va ser Amposta, on el fort vent va malmetre part del sostre del nou centre comercial Futuro Ciudad Amposta. Concretament, la ventada va fer saltar les planxes de metall i la capa aïllant de la marquesina que connecta les galeries comercials amb l'entrada principal del Carrefour. La gerent del centre comercial Futuro Ciutat d'Amposta, Núria Pla, explicava ahir que avui també hauran de mantenir tancades al públic les galeries comercials. El centre comercial Futuro Ciutat d'Amposta està obert al públic des de fa escassament 2 mesos i mig i demà estava prevista la inauguració oficial d'un hipermercat Carrefour que ha quedat postergada fins a la propera setmana. Tot i així, s'ha donat a conèixer un estudi realitzat per l'Institut Cerdà de l'impacte econòmic d'aquest centre comercial a la ciutat d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és. L'estudi realitzat amb més de 400 enquestes assegura que l'impacte econòmic aportarà un increment als ingressos del comerç de la ciutat de més de 40 milions d'euros, dels quals uns 23 milions d'euros es vindran a sumar directament als 94 milions d'euros que, segons aquest estudi, té de volum econòmic anual al comerç d'Amposta abans de la implantació de Carrefour. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que s'ha estudiat aquest document de manera exhaustiva i ha assegurat que el nou centre comercial, a més d'impulsar el recent inaugurat Futuro Ciutat Amposta, serà una empenta important per a la dinamització econòmica de la ciutat. Manel Ferrer.
Una volta hem tingut accés a l'estudi que ha fet l'Institut Cerdà a instàncies de Carrefour per a la seva implantació a la ciutat d'Amposta, es demostra que el volum de negoci que acabarà comportant la implantació de Carrefour comportarà que Amposta passi d'un volum de comerç que en aquests moments, l'any 2007, estava quantificat en 94 milions d'euros, passarà a 140 milions d'euros, també quantificats l'any 2007. Això vol dir que, d'una manera directa, Carrefour faria un negoci al voltant dels 20 milions d'euros, però el reste, 26 milions d'euros, redundaria en benefici del reste del comerç de la ciutat o comerç de proximitat.
L'estudi també dona a conèixer les actuals fugues comercials de la ciutat cap a Vinaròs, Tortosa o Tarragona, unes fugues comercials que es vindran a minimitzar en la nova dinàmica que s'espera creï el centre Carrefour. Aquests són almenys les conclusions de l'estudi realitzat pel prestigiós Institut Cerdà, especialitzats en temes d'empreses i impactes econòmics. L'estudi assegura que aquest centre comercial, el més gran de les Terres de l'Ebre, tindrà també un efecte d'atracció a localitats del nord de Castelló.
Serveis informatius de Mute.
La delegació del govern a les Terres de l'Ebre demanarà un informe jurídic per saber si per modificar els criteris d'inundabilitat cal modificar el reglament de la llei d'urbanisme o bé tota la normativa. Així ho van decidir ahir dimarts els representants de les forces polítiques juntament amb el delegat del govern. Segons va explicar el delegat Xavier Pallarès, l'objectiu és que es pugui reconèixer l'especificitat de les Terres de l'Ebre i no es prohibeixi la construcció a totes les zones inundables. L'escoltem.
Per tant, des d'aquí, des del territori, hi ha hagut una certa, jo diria, inquietud en quant a aquest tema, perquè evidentment això afecta molt a zones que no es poden construir perquè estan en zones d'inundabilitat, això requereix una sèrie de criteris tècnics, ens afecta bàsicament al Delta de l'Ebre, però insistisco també aquí a la ciutat de Tortosa i a tants i tants punts del nostre territori, que a partir d'aquesta reunió que hem tingut amb els diferents líders de tots els partits polítics en representació al Parlament de Catalunya d'aquí de Terres de l'Ebre, hem acordat demanar un informe jurídic per aviam si s'ha de modificar la llei o bé el reglament que desenvolupa aquesta llei. Això, quan tindrem l'informe tècnic, evidentment començarem a treballar aquest aspecte.
D'altra banda, el delegat va explicar que en la mateixa reunió també es va tractar la normativa de les construccions en zones no urbanitzables, que va rebre nombroses al·legacions de sindicats agraris, consells comarcals i ajuntaments.
Hem decidit el que ja prèviament havíem parlat anteriorment mitjançant telefònicament amb ells, de dir, escolta, intentarem reobrir tota aquesta negociació, mirarem d'estudiar totes aquestes al·legacions que ja els tècnics del Departament d'Urbanisme d'aquí de Terres de l'Ebre ja han començat a fer el primer esborrany de la tria de totes aquestes al·legacions presentades per sindicats, per consells comarcals i per ajuntaments, i mirarem en un temps prudencial de trobar aquest acord entre ajuntaments, consells comarcals i en aquest cas també sindicats agraris, i entre els agraris bàsicament Unió de Pagesos, que és el que més va presentar o va mostrar en certa manera un poc la temor de que això no fos una limitació més de cara al desenvolupament del nostre territori.
D'altra banda, i continuant amb el delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, inaugura avui juntament amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i la directora territorial de Benestar Social i Família, Manolita Fit, la primera jornada d'adolescència de les Terres de l'Ebre. L'objectiu de la jornada és presentar les diferents eines i recursos existents al territori per a les persones que treballen amb adolescents i intercanviar experiències i reflexionar sobre el seu món. En aquest sentit, es preveu l'assistència d'unes 300 professionals, mares i pares i adolescents, que es trobaran a l'Auditori Felip Pedrell. Aquesta primera jornada ha estat organitzada des del Departament de Salut, d'Ensenyament, de Benestar Social i Família a les Terres de l'Ebre i amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, la Fundació Pere Mata, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, la Fundació Doctor Ferran i l'Escola Universitària d'Infermeria del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Presentació del projecte Montsià Actiu. Aquest pla preveu actuacions d'ocupació, formació i desenvolupament que han de permetre la reactivació de l'activitat econòmica del territori per generar llocs de treball, impulsant i millorant la competitivitat dels productes agroalimentaris del sud de Catalunya i el seu valor afegit. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Castor Gonell, ha acompanyat per diversos representants d'entitats i altres agents adherits al mateix, el presentaven ahir. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs. Aquest pla preveu actuacions d'ocupació, formació i desenvolupament que han de permetre la reactivació de l'activitat econòmica del territori i la generació de riquesa i la creació de llocs de treball. Per això es preveu que aquest projecte sigui clau per impulsar el valor afegit dels productes agroalimentaris líders a les nostres terres, com l'oli, els cítrics, l'arròs o els derivats de la mar, entre d'altres. No obstant això, el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Castor Gonell, assenyalava que el projecte també donarà suport a d'altres productes agroalimentaris com puguen ser els ecològics, els derivats o el vi, que puguin adherir-se i puguen ser una eina de promoció de la comarca i del territori. El projecte aprofundirà en els mecanismes que han d'impulsar la indústria agroalimentària perquè tinguin més competitivitat en els mercats i fins i tot, de forma directa, dinamitzin d'altres sectors com el turisme o l'hostaleria. Una de les claus del projecte és el treball i les accions conjuntes que genera entre les empreses del sector i les institucions de la zona. Per això, Castor destacava la importància en la implicació no només de l'administració, sinó també del sector privat com a organisme molt cooperatiu per a la realització del projecte. Aquest projecte es realitza mitjançant la participació de 43 entitats, de les quals 30 són agents econòmics i socials i 13 institucions locals de la comarca. El projecte aporta un cost de 188.000 euros, dels quals un 90% ha estat subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. El projecte s'inclou dintre el projecte Treball a les 7 comarques, que es complementaria al Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal posat en marxa el 2008 per activar l'economia d'algunes de les comarques de Catalunya. El 2010, en consideració amb la situació socioeconòmica, s'adhereixen 3 noves comarques, País Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. Tot i que es parla d'un projecte a efectuar per aquest 2011, Castor no descartava la possibilitat de continuar amb aquest més enllà de la data establerta.
A l'última comissió de sostenibilitat celebrada per la empresa Femex fa uns dies, es va exposar el resum balanç de l'activitat de l'any 2010, un any en què la cimentera d'Alcanar va reduir l'ús de combustibles fòssils un 26%, una xifra que representa un estalvi d'emissions de diòxid de carboni de 105.000 tones respecte de l'any anterior, el 2009. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions de caràcter mediambiental, qüestions que tenen a veure amb l'empresa Cemex, establerta al nostre municipi. La primera de les notícies parla que la cimentera d'Alcanar acaba de celebrar la Comissió de Sostenibilitat Trimestral, en la qual habitualment s'informa als participants sobre el desenvolupament i la marxa del dia a dia d'aquesta fàbrica. En l'esmentada reunió es va exposar un resum balanç dels principals indicadors de l'exercici 2010 per a que els seus membres comptessin amb tota la informació sobre la instal·lació, seguint l'objectiu de transparència que busquen aquestes trobades trimestrals, que és condueixen a través de la Comissió de Sostenibilitat. Entre les principals dades exposades va destacar que la planta hagués arribat en el conjunt de l'any a un percentatge de substitució de combustibles fòssils per alternatius del 26,5%, una xifra que suposa un increment del 43% en relació a l'any 2009. El principal motiu d'aquest increment es deu fonamentalment al major consum d'Enerfuel, combustible derivat de la fracció resta dels residus sòlids urbans i de restes de fusta, que pràcticament es van duplicar al llarg de l'exercici. Altres combustibles que es venen utilitzant des de fa anys, com són la closca d'arròs i les restes de poda vegetal, es van seguir consumint en proporcions similars a les d'anys anteriors. L'ús de combustibles no fòssils ha procurat a la planta uns estalvis globals d'emissions de CO2 de 105.000 tones, lo qual equivaldria a les que emetran 42.000 cotxes, circulant una mitjana de 15.000 quilòmetres durant un any. Aquests estalvis han duplicat els obtinguts pel consum de combustibles alternatius en l'any 2009, que es van situar en 66.500 tones. El director de la planta d'Alcanar, Francisco Iniesta, va manifestar davant la comissió que l'ús d'aquests combustibles alternatius porta l'empresa pel bon camí. Recentment, l'eficiència energètica per la reducció d'emissions de CO2, costos energètics que comporta i per la seva contribució a l'aprofitament de residus, reduint el nombre d'abocaments. Pel que se'n refereix al conjunt de fàbriques de ciment que Cemex té a l'estat espanyol, l'any 2010 s'han aconseguit xifres rècords en l'ús de combustibles alternatius, arribant a una mitjana del 32,5%, amb un increment del 23,5% en relació a l'any 2009. I d'altra banda, hem de comentar també qüestions relacionades amb Cemex i en este cas amb el seu port, ja que el passat divendres, dia 18 de febrer, al port de la cimentera d'Alcanar es va detenir un vaixell de bandera italiana de 83 metres d'eslora i 2.730 tones de desplaçament quan una inspecció de la Capitania Marítima va comprovar que tenia, entre altres deficiències, desperfectes que afectaven la seva estanquitat i excessiva brutícia a la sala de màquines. A més d'unes indispensables reparacions, el vaixell haurà de depositar a la Caixa General de Dipòsits d'Hisenda la quantitat de 30.000 euros per fer front a la possible sanció que se li imposi, una sanció que en este cas ve donada des de la Capitania Marítima del Ministeri de Foment a Tarragona, que estos dies ha imposat aquestes garanties econòmiques no només en este vaixell que van detectar al port de la cimentera d'Alcanar, sinó també a un altre vaixell, en este cas de bandera grega, detectat al port de Tarragona.
Serveis informatius de Mute.
Infosa demana al delegat del govern que agilitzi les obres de soterrament de la línia elèctrica del Trabucador. Tere Giné. Des de la Plana Ràdio ens porta aquesta notícia.
Així és, Tomàs. El responsable de la empresa Infosa, que explota les salines de la Trinitat, es reunia amb el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per donar un nou impuls a les obres de soterrament de la línia elèctrica del Trabucador que abasteixen les instal·lacions d'aquesta empresa situada a la punta de la Banya, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita. Durant la reunió es recordava el nou responsable de la Generalitat al territori el document que es va signar a finals de l'anterior legislatura i es demanava que els nous responsables de l'energia i sostenibilitat, així com el Departament d'Economia i Finances, posessin fil a l'agulla per poder començar els tràmits per l'obtenció dels corresponents permisos, alhora que habilitar el corresponent pressupost per a que FECSA Endesa pugui començar les obres de soterrament el més aviat possible. El gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, recordava que, tot i que es va signar un protocol d'intencions, caldrà en la mesura del possible, busca fórmules que facin més assumible aquest projecte, que té un cost total de 700.000 euros i del qual Infosa se n'ha fet càrrec del 50%, la qual cosa els continua semblant injust. Per la seva part, el delegat del govern, Xavier Pallarès, que ja era coneixedor d'aquest tema durant la seva estada com a diputat al Parlament de Catalunya, manifestava que aquest és un tema de màxim interès, tant des del punt de vista empresarial com des del punt de vista mediambiental, donat el fort impacte de la xarxa elèctrica i les precàries condicions que es troba el tram de la línia. A més, ha recordat l'interès que desperta la platja del Trabucador per a diferents col·lectius turístics i d'esports nàutics a la zona.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Sant Jaume ja han comunicat al director territorial d'ensenyament, Antoni Martí, que han decidit rebutjar la seva oferta de portar els alumnes a l'Institut de Deltebre en lloc de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. Després d'una trucada telefònica, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes va insistir que només acceptaran la creació de l'Institut Escola de Sant Jaume que havia planificat el govern anterior. Ensenyament proposa ara Deltebre perquè amb el nou pont està a 1 quilòmetre i no els caldria pagar les beques de menjador i transport, però l'opció més econòmica continua sent que els xiquets es queden a Sant Jaume, va dir la presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, Carmen Macià. Com a mesura de pressió, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes ja ha recollit més de 2.000 firmes i ha sol·licitat una entrevista amb el director general de centres públics. A més, es plantegen no preinscriure els xiquets ni a Amposta ni a Deltebre. El termini per a fer-ho acaba el divendres. La previsió és que els alumnes reprenguin les classes avui, després que ahir la segona jornada de vaga tornés a tenir un seguiment total.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Divendres 4 de març, tots a Barcelona. Centre Artesà Tradicional de Gràcia, concert de les cançons del Carrilet. Amb Josep Maria Bonet, Pep Jimeno Botifarra, Montse Castellà, Los Quicos, Andreu Rifé, Joana Maribó, Juno i La Carrau. Els músics de l'Ebre i les cançons de Josep Bo al Festival Internacional de Música Tradicional. La Garriga ben... Els interessats en viatge en autocar, contacteu amb l'àrea de turisme 977 48 93 09. És gratuït. Places limitades. Ous a la boquera i tenien la il·lusió.
Càritas Parroquial de l'Ametlla de Mar ajuda amb més de 9.000 euros durant el 2010. El passat divendres, dia 18 de febrer, la Cala per la Cala va lliurar a Càritas el xec de més de 3.000 euros, fruit de la festa solidària organitzada abans de Nadal. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
En aquests temps de crisi, el treball de Càritas Parroquial s'ha convertit en un salvavides per molts ciutadans que es trobaven i es troben a la deriva. A l'Ametlla de Mar, Càritas Parroquial ha destinat 9.678 euros a ajudar a tots els caleros que ho han estat passant malament durant el 2010. I és que aquesta associació compta d'una banda amb l'ajuda d'aliments provinents de la Unió Europea i de l'altra del fons econòmic provinent de donacions. El balanç d'atenció des de Càritas, que compta amb una trentena de socis a l'Ametlla de Mar durant el 2010, ha estat positiu. En xifres, en ajuda a lloguers s'han destinat 525 euros, en pagament de llum, aigua i gas, poc més de 514 euros, i en equipaments bàsics, com estufes, 256 euros. Pel que fa a l'ajuda sanitària, és a dir, pagament de medicaments, uns 590 euros, en òptica, 50, i en desplaçament, uns 600. Càritas també ajuda oferint roba de segona mà a la gent necessitada. De fet, segons Càritas l'Ametlla, s'han repartit 3.373 peces de roba durant el 2010. Des de l'Ametlla també s'ha volgut col·laborar amb Càritas Internacional, donant 400 euros per al projecte d'ajuda a Haití i 200 per al d'ajuda a Pakistan. Però, a part d'aquestes xifres significatives, Dolors Cervera, des de Càritas, vol destacar la tasca humana de l'entitat.
Penso que és una entitat que té una personalitat molt propera, molt, que sent molt la dignitat de la persona. I llavors, Càritas, a part de tractem, a veure, jo sempre dic, tractem persones amb problemes, no els problemes de les persones. O sigui, no és allò, tracto el problema i ja està, aïllat. No, tractem a persones que tenen problemes. Llavors, nosaltres, l'important és el tipus d'acollida, l'acompanyament, la comprensió.
La Cala per la Cala també es va voler sumar a la tasca de Càritas. Per aquest motiu es va organitzar una festa solidària el passat 18 de desembre, amb la qual van recollir 3.108 amb 81 euros. El passat divendres 18 de febrer va tenir lloc el lliurament del xec a Càritas. D'altra banda, durant el mes de març i abril, tots aquells caleros que vulguin col·laborar amb la causa ho podran fer també a través de Catalunya Caixa, destinant els punts Tu Ajudes al projecte de Càritas Parroquial de l'Ametlla de Mar, que té el codi 1472.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diumenge 6 de març, Deltebre celebrarà la festa dels Tres Toms. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
L'Associació Tres Toms de Deltebre i la Regidoria de Festes organitzen per desè any la festa dels Tres Toms al municipi. El programa d'actes s'ha preparat per al primer diumenge de març, dia 6. Començarà a les 9 del matí amb la concentració de cavalls, carruatges i genets al centre cívic. Durant la concentració hi haurà esmorzar. A continuació començarà la desfilada pel municipi per beneir els animals, primer a la parròquia de Sant Miquel i després a la parròquia de l'Assumpció. La jornada dels Tres Toms a Deltebre acabarà amb un dinar de germanor. Dels actes previstos i del que no es pot perdre la gent, en parla el president de l'Associació Tres Toms, Rafael Escurriola.
El desfile que hi ha de cavalleries que hi ha, perquè hi ha moltes coses boniques, o sigui, hi ha molts de cavalls molt bonics, n'hi ha carruatges molt bonics, i és una cosa doncs, que d'alguna forma, això ja saps tu que fa uns anys que quasi bé pràcticament se va perdre, però se va tornar a engegar i a poc s'ha anat remuntant, i ja veus tu que trobar 200 cavalls tots en un grup en un dia així des no es troba a qualsevol dia, ni a qualsevol lloc, ni a qualsevol banda. Jo que això és una qüestió d'anar sembrant el granet cada dia, i llavors després te trobes que claro, este dia és recollir una miqueta del fruit dels granets estos que han sembrat tots els dies. No?
A la diada, que compta amb la col·laboració de la delegació del govern, les Terres de l'Ebre i la Diputació de Tarragona, hi hauran cavalls de Sant Carles de la Ràpita, el Perelló, Santa Bàrbara, Mas de Barberans i Sant Jaume. Si esteu interessats en participar en el dinar dels Tres Toms a Deltebre, podeu reservar la plaça fins al proper dilluns 28 de febrer al telèfon 977 48 20 01 o bé al 619 70 13 28.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures van pujant, sobretot en punts de l'extrem sud del país, on el mestral va perdent força, però encara una mica rescalfat, fa que molts valors queden ubicats al voltant dels 15 graus. Avui, com a molt, s'arribarà als 16-17, allà on s'enfili més el termòmetre, la resta, les temperatures no variaran o fins i tot es podrien mostrar un pèl més baixes, perquè a la tarda els núvols tendiran a estendre's més i a generalitzar-se, malgrat que seran poc actius, més aviat poc gruixuts, aquest matí amb més clarianes i amb més estones de sol. L'ambient en conjunt s'ha de fer més agradable, amb aquest vent molt més feble i, per tant, amb menys sensació de fred. I cap al Pirineu és on els núvols es poden mantenir més compactes i encara amb alguna feble precipitació al llarg de tota la jornada, sobretot a l'extrem occidental. A la tarda es podria reactivar una mica la nevada, que no tindrà res a veure amb la d'ahir, serà molt més feble i pujant de copte cap als 1.700 metres. A darreres hores tornarien a obrir-se clarianes i arribaria aquest anticicló que ens acompanyarà al llarg dels propers dies ben bé fins diumenge. Per tant, tant demà com divendres com dissabte esperem un panorama dominat per l'amplitud tèrmica. La diferència entre el dia i la nit s'ha d'accentuar. L'ambient diurn, de fet, es farà molt més suau i en conjunt amb més estones de sol o algunes boires puntuals a l'interior, sobretot a primeres hores. Sembla que per diumenge, però, malgrat que l'anticicló encara continuarà amb nosaltres, els vents giraran a nord i s'iniciarà un descens de les temperatures.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.